Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la fonda de Catalunya Ràdio.
Innovar és un procés que introdueix novetats i que refereix a modificar elements que poden ser existents amb el fi de millorar-los, tot i que també és possible la implementació d'elements totalment nous. En aquest sentit estricte, per altra banda, es diu també que les idees no només poden resultar innovadores, sinó que també es poden implementar amb nous productes, amb nous serveis o amb procediments també nous que realment es troben en una aplicació exitosa, imposant-se en el mercat a través de la seva difusió. I per què us diem això? Doncs perquè avui la Fonda va d'innovació.
La Fonda, amb Pep Noguer.
D'innovació, perquè la Fonda ha estat fa molt pocs dies en una gran festa, en una gran gala, que és la del clúster Gourmet Food Service Retail d'aquí de casa nostra, de Catalunya. I ens ho hem passat tan bé i ho hem gaudit tant que durant dues setmanes parlarem d'innovació. Què us sembla? Sí? Doncs vinga, parlarem d'això i també avui parlarem dels Premis Binari, perquè passarà per aquí en Ramon Roset, el director dels Premis Binari, que també ens ajudaran a innovar, a conèixer quins són els grans vins d'aquest 2024. Vinga, va, comencem!
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
Jordi Bord, molt bon dia.
Molt bon dia.
Jordi Bord, director general de Llopart i, a més, gran amic i col·laborador de la Fonda, que durant aquestes 7 temporades que portem a la Fonda el anem trucant perquè ens vagi fent aquí les mil i unes per recomanar-nos vins escumosos de casa nostra i que, a més, des de Llopart aquest any ostenteu la presidència del clúster Fruit Retail Catalunya. Escolta'm, què és això? Un clúster que es dediqui a l'alimentació, al fruit retail.
Exacte, és una, no deixa de ser una associació d'empreses del sector agroalimentari català, que formem part de tota la cadena de valor del propi sector, des de l'elaboració i la producció a totes les entitats, també público-privades, que és, sobretot de recerca, innovació i de desenvolupament de nous productes agroalimentaris, i la cadena de part final de la cadena de valor, que és la part del retail, que és la botiga especialitzada.
Escolta'm, tu i jo, que ja tenim una certa edat i que som, diguem-ne, catalans, els catalans sempre hem sigut aquells que ens hem mirat una mica la botiga del costat, no? A veure si obria, a veure quin preu, aquestes coses. Jo crec que això ha anat canviant, no? Avui en dia, l'empresari i l'empresària catalana, més enllà, diguem-ne, de veure que el veí és allò, la competència, és una mica avui en dia.
Jo crec que això ha canviat moltíssim. De fet, avui ho pots veure. Aquí hi ha més de 300 productes agroalimentaris representats per 35 empreses. Moltes d'elles comparteixen sector del producte alimentari que presenten, i si t'hi fixes, el que més és espectacular per mi és veure en aquests 300 productes més de 70 novetats, moltes d'elles molt innovadores dins del sector agroalimentari, i el que provoca precisament associar-nos és buscar sinergies. Des d'aquest botiguer del costat un amb l'altre, per veure com poden fer perquè el carrer sigui millor, no que el seu negoci, sinó que el carrer sigui millor i el tràfic sigui millor i que afavoreixi d'aquesta manera la presència dels consumidors, els clients que comprin els teus productes.
Ara que deies això, que comprin els teus productes, hi ha una cosa important aquí. Moltes vegades parlem de política i cadascú, quan va comprar amb els seus diners, fa política perquè decideix on van aquests diners, no? Em consta de que el sector agroalimentari català en el PIB és molt important.
Sí, és important des del punt de vista de dades absolutes. Evidentment no deixa de ser una petita porció del PIB, però sí que és important des del punt de generació de llocs de treball, des de els subsectors al voltant de la cadena alimentària, tota la logística, tota la transformació de productes, packaging, innovació, recerca a nivell de tots els àmbits, i sobretot després des del punt de vista del menjar i el beure. O sigui, un sector agroalimentari potent en un país com Catalunya el que fa i representa és la importància d'excel·lir en moltes coses. I és veritat que a Catalunya excel·lim en molts temes, no només a l'alimentari, però l'alimentari no deixa de ser un pal de paller important perquè doncs, l'economia del país vagi bé.
Escolta'm, ens hem passejat una miqueta per aquí i estem veient que hi ha molta innovació. De fet, cada una de les empreses, cada un dels productors petits i grans, que això també és una d'aquelles coses que a vegades costa de trobar, no? Que en un mateix ens et trobis una empresa molt petitona de 4 treballadors i una molt gran. Això tampoc passava abans.
No, això és veritat, no hi passava. I com molt bé dius, tu que has tingut ja l'oportunitat de fer una mica el recorregut, cada taula té, si més no, una o dues novetats i dintre de aquesta novetat hi ha alguna que és molt innovadora dintre el propi sector. I una altra cosa important, el co-branding o la col·laboració entre les pròpies empreses membres del clúster. No? Avui presentem més de 4 projectes d'empreses que s'han posat en comú, en diferents sectors alimentaris, que s'han posat en comú per fer un producte i desenvolupar-lo, i avui el presenten. Per tant, vol dir que aquest sentit d'associacionisme és important i per això considerem que havíem de ser-hi juntament amb la resta de companys de membres de la Junta.
Escolta'm, no sé si ens pots avançar aquest els 4 productes.
Els premis? No, encara.
Haurem d'esperar, no?
Hauràs d'esperar, però jo ja te'ls diria perquè us estimo molt i sabeu que ho diria, però ens hem d'esperar que puguem fer l'acte de presència juntament amb els premiats i els consellers que ens acompanyaran avui.
Esperem. La veritat és que tal i com veiem, a més d'aquests 4 productes, veiem que hi ha molta innovació, per exemple, en un sector com és el sector dels snacks.
Sí, per exemple, una cosa que sembla tan habitual com és obrir una bossa, no?, i fer un pica-pica o un piscolabis, com dèiem abans, doncs això evoluciona moltíssim. La transformació de la manera de menjar les coses també és rellevant que ara presentar alguna d'aquestes novetats, bé siguin infusionades, bé siguin transformades per ser menjades d'una forma diferent.
Jordi Horta, escolta, deixem que vagis fent perquè avui teniu molta feina i jo saps què vaig a fer? A tastar una d'aquestes cosetes tan innovadores.
Així m'agrada, gràcies Pep.
Les Esters d'Aliments Unyà, que de fet també és una d'aquestes entitats que és alguna cosa més que una empresa que fa productes. Esther, bon dia.
Bon dia.
Escolta, Esther, bon dia.
Bon dia.
Tu ets la Camps?
Jo sóc la Cofan.
La Cofan. I tu?
La Camps.
La Camps. Escolteu, per la gent que no us conegui, què és la Fundació Ramon Noguera?
La Fundació Ramon Noguera és una entitat social de Girona que té, mira, quasi 60 anys farà aquest any. És sense ànim de lucre i nosaltres donem ocupació a persones amb discapacitat intel·lectual a través de les diferents línies de treball. Entre elles tenim un obrador artesanal.
Déu-n'hi-do, escolta'm, i quanta gent sou?
Doncs mira, en total a la Fundació som uns 460 treballadors.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, i entre altres coses, feu pizzas.
Entre altres coses, sí. Com bé deia l'Esther, això tenim un obrador d'aliments, és pizza i pasta artesanal i ecològica, i de Girona.
De fet, les pizzas és, podríem dir, el motiu que més coneix tothom, però també hi ha una cosa molt important, que és el tema de la pasta artesana, i això ja no és tan comú.
Això no és tan comú i, a més, tenim unes referències que ara doncs, estan molt de moda, no? Perquè tenim 3 referències veganes i completament ecològiques. I, realment, això nosaltres des del 2017 estem operant com Aliments Unyà dintre de la Fundació Ramon Noguera i tenim un obrador molt professional i molt industrial, és diguem, tota la maquinària per poder servir doncs, a gran distribució i a botiga ecològica.
Avui que parlem molt d'innovació, de fet ens estem donant compte de que el que s'innova és per alguna cosa, diguem-ne, o en algun moment del dia o per algun sector de la població, no? Ara mateix, Esther, tu deies, ja en tenim 3 pastes exclusivament veganes.
Correcte, sí, així ho fem, una miqueta anem en funció del mercat i de la necessitat. En aquest cas, això, sempre nosaltres apostem per producte de primera qualitat, quilòmetre zero, el màxim possible, i sobretot referències veganes. Moltes de les nostres referències, com ja t'he dit, tenim 3 que són veganes, també tenim una pizza de verdures, tenim bases integrals, d'espelta, vull dir que aquestes coses les cuidem molt. Creiem això, que l'alimentació saludable doncs, és molt important. important.
Veiem també que hi ha un moment del dia que les empreses el treballeu molt, que és l'hora dels snacks. No? I feu aquestes cremes que teniu aquí davant, que són una delícia.
Els patés, que de fet tots són vegans també, els patés vegetals, tenim moltes varietats, tipus el shiitake de carxofa, el verzínia i les olivades d'Aragó. I el més important d'aquests patés és que entre el 80 i 85% és producte, que moltes vegades en el mercat trobes productes que tenen un 20%. El nostre realment notes el sabor de lo que és, no?
Escolteu, fem una cosa, va, anem a tastar un d'aquests patés vegetals que dieu, que jo aquí ja hi posaria una miqueta de cansalada, eh?
I tant, i tant, i tant. Anem-hi.
Andreu Ferrer, de Vermuts Viro, bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com estem?
Escolta, els del Vermut esteu allò per tot l'alt, eh?
Estem de moda i, a més, l'important és combinar la tradició del que és el vermut amb el que és la innovació, que això també és molt important.
Es pot innovar en vermut encara?
Totalment, es pot innovar. De fet, nosaltres estem presentant avui el vermut Miró Rosé, que és un producte molt versàtil, un producte que es pot combinar amb tònica, es pot combinar amb cava, es poden fer còctels, i el que anem a buscar aquí és una mica cercar un públic més ampli del que hi ha actualment en el consum de vermut, i també el que anem a buscar és una mica moments de consum més amplis, no només centrat en l'hora típica del vermut, que és el migdia. Per tant, ens adaptem a les necessitats del mercat i a les tendències de consum actuals.
Vam veure que fa uns anys la gent del cinema va posar de moda, per sort, una altra vegada el vi rosat, no? I això també suposo que ha aportat a que el vermut també s'hagi passat també, entre altres, el vermut rosat.
Sí, el rosat és un color que és atractiu i, a més, amb la beguda, tot el que són rosats i tons d'aquest tipus doncs són atractius, i una mica la tendència més d'aperitiu també. Nosaltres també ja estem investigant també per treure un aperitiu i més productes sense alcohol, però al final buscar la tendència de mercat sempre.
Escolta, i quina seria la millor manera de prendre'm un vermut rosat?
Mira, jo et presento a l'Esther Bax, que és la nostra brand ambassador, que ella t'explicarà quina és la combinació més perfecta. Jo, per exemple, el meu preferit és el rosat amb tònica, però segur que l'Esther ens dona algun consell que serà molt ben rebut.
Esther Bax, una de les clàssiques del món del vi. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Escolta, quina és la proposta més fantàstica per tu amb aquest vermut rosat?
Mira, el rosé ve a ser molt refrescant, i si li donem una miqueta de xispa amb gas, si li fiquem tònica, un rosé tònic, fantàstic. I a més, saps que som terra d'uns escumosos brutals, podem fer un rosé spritz, només afegint-li una mica d'escumós, cava, bueno, que tinguem a la nevera de casa, i també ens donarà una combinació molt elegant, una copa atractiva, sensual, que a més té aquests tocs de fruitats dels gers, de la flor d'hibiscus i el sabor autèntic del vermut de Reus.
Escolta'm, tu que sempre estàs a darrere de la barra moltes vegades, avui en dia el vermut, ja no parlem només de vermut, no? Quan un diu, vull un vermut, ara els bars, els restaurants diuen, bueno, què vols, no? Un vermut més afruitat, un vermut més, diguem-ne, més envellit així. Avui en dia tenim una gran cultura del vermut a casa nostra.
Sí, abans demanaves un vermut i el típic era trobar-se un vermut negre. Jo crec que hem fet molt bona feina a tots els productors de vermut, i bé, com Miró, també que cada any o cada X temps pues anem seguint les tendències del mercat, hem tret vermuts amb grans xefs, hem tret vermuts orgànics, hem fet aquest nou rosat, ja que tant està el rosat de moda, no? Els caves, els vins rosats, doncs per què no un vermut rosat? I hem tingut molt d'èxit, al públic li ha agradat, i jo crec que hi ha molt de món per recórrer, amb el món del còctel, amb els postres, amb el dolç, amb el salat, amb la marc i amb el que vulgueu per fer el vermut.
Escolta'm, jo no sé si això del vermut va una mica per tema d'edats. Això de, per exemple, jo que ja tinc una certa edat, a mi m'agrada molt el vermut més envellit, que tingui un cert cos, no alcohòlic, sinó un cert cos de gust. En canvi, diguem-ne, quan ets més jove, a vegades no, t'agraden més coses, diguem-ne, més aeris, o és més que tot, no és per l'edat, i és més pel moment d'aprendre-ho, tal com parlàveu ara?
A vegades, doncs, em pot semblar una mica... Oh, és la beguda del pare o de l'avi, no? Aquella beguda d'antany. Jo crec que, bueno, hem canviat les etiquetes, hem fet formats més fàcils, més entenibles, i fins i tot amb aquest rosat, no?, que es fica, pues, amb les noves tendències, el color així rosat clara. Són bermudes que ja són més juvenils, no? I que ja no fa de viejuno prendre's un vermut, i a més que trobes les ofertes en molts bars, en moltes tavernes, de fer-te unes escopinyes, unes olivetes, unes braves, unes patatones, xips i un vermut, com no.
El vermut està de moda, Esther.
I tant.
Àngel Jubete, bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep.
Escolta'm, com va anar la fira de Gramonarga ja fa uns dies que ha passat?
Bé, doncs molt bé, molta gent, ha sigut un èxit. Podríem dir que totes les novetats han estat molt ben rebudes i tot aquest món que han presentat de les galetes noves, la gent, doncs bé, sembla que li entusiasma que haguem tornat a estar en el món de la galeta.
Sí, perquè vosaltres vau començar per torrons, pel torró també del torró de Gramunt, el torró d'Avellanes, i després també les xocolates i ara galetes, tu, escolta'm.
De fet, la història de Virgínia es passa perquè tenien una marca molt potent de galetes i el fet de fer galetes sense sucre, i en el moment que nosaltres vam adquirir la marca vàrem decidir no apostar pel món de la galeta, però al final ens hem donat compte que per poder tindre producte tot l'any i puguis estar present amb la marca tot l'any, doncs bé, han volgut recuperar la galeta com un element, diguéssim, de gran rotació, i bé, jo crec que ho hem encertat amb aquesta varietat que hem tret i tot en el que és en el món del healthy, de la sanita, diguem-ne, del que siguin els productes sense sucre.
Sí, perquè aquesta és una d'aquestes altres coses, no? Les empreses, a l'hora d'innovar, ja penseu també amb la gent que no pot prendre sucre, amb la que no pot prendre gluten, etc. Vosaltres heu treballat molt això del sucre free.
Bé, l'empresa ja s'ha fet un forat important, amb que és tota la categoria de sense sucre. De fet, en la categoria dels torrons, ja quan anem a veure la gran distribució, ja som el que ells en diuen els capitans de la categoria. Què vol dir això? Que som els líders en aquesta categoria ja per xifra de negoci i per xifra de producte.
Déu-n'hi-do, escolta'm una cosa, m'agrada molt perquè veig que has fet unes galetes de fejol. Jo que sóc de la Garrotxa, fer unes galetes de fejol, m'has trencat el cor aquí.
Bé, home, ja saps que nosaltres hem d'estar sempre a l'última i, home, jo tot el que pugui ser satisfacer el Pep, això per mi és una gran satisfacció.
Àngel Jubete, escolta, que tingueu una bona campanya de Nadal i que, escolta'm, que al gener ja no hi hagi torrons als prestatges, no?
Bé, jo crec que és millor que ja no hi siguin a primers de desembre. Això vol dir que haurem de tornar a repetir-ho. Però bé, és una bona campanya. Jo crec que ja tenim el producte ja pràcticament a les estanteries d'aquí una setmana. I a veure la rotació i a veure que sigui un bon, molt bon Nadal per tothom.
Doncs va, anem a tastar galetes?
Anem a tastar-les, va.
Àngel Velasco, bon dia.
Bon dia, com estàs?
Escolta, fer-te la pregunta de si amb un torró es pot fer innovació, això és una cosa que no se vol preguntar, perquè no sé quants anys porteu a Torrons Vicenç innovant.
Bueno, va dintre de l'ADN, no? Des de l'any 2000 que vam agafar Torrons Vicenç, sempre ha estat dintre del nostre ADN, el tindre la tradició com un concepte super respectuós i saber el llegat que ens deixa amb la innovació, no? I amb aquestes dues potes són les que portem al mercat.
M'agradaria veure un quadre des del 2000 al 2024 amb totes les innovacions que heu fet, però quedem-se amb aquest 2024, que veig que hi ha uns torrons molt i molt golosos. Què heu fet?
Bueno, a l'any 2012 vam començar amb l'Albert Adrià amb aquells torrons més gastronòmics de l'alta gastronomia portada al torró, i aquest any hem ampliat l'equip i hem afegit el Jordi Roca, l'Àngel León i el Quique da Costa, cadascú amb tres torrons, cadascú, amb la qual cosa han tret nou torrons nous amb aquesta línia que li diem sinergia, no? Que el Jordi Roca ha fet tres torrons basats en postres del celler, el Quique molt enfocat en productes del Mediterrani, com és el pinyó, l'algarroba o l'arròs i la safrà, i amb l'Àngel León hem fet, evidentment no podíem fer un torró que no fos de plàcton, hem fet un torró de plàcton, que ara te'l deixaré tastar, que t'has quedat amb una cara així estranya, i hem fet també, amb els orígens i l'influència àrab que n'hi ha a Andalusia, a la zona de l'Àngel León, hem fet un de torta d'anís i un altre de limon marroquí.
Escolta'm, si n'hagués de fer algun jo, faria la coca de llardons de la Garrotxa. No sé si el llardó i la xocolata combinen molt bé.
Combinen perfectament. L'any passat vam fer un torró de pernil i amb això ja tenim experiència, i podries fer un torró de llardons o un torró de pilotes, o sigui, que podries fer qualsevol cosa, tu.
Junyo, escolta'm, estic veient aquí els en Jordi Roca, per una banda, el de la galeta de gingebre, el de la poma de fira i un postre mític, el làctic.
El làctic és un postre del celler clàssic, i el Jordi ja l'havia portat amb les xocolates i amb rocambolesc, i nosaltres l'hem portat amb el món del torró.
No té aturador, això, no, Àngel?
Mira, fa molts anys que entenc que algun dia, mentre estem vius i tinguem la il·lusió que tenim, jo et diria que no, la innovació no té mai aturador, i quan un té ganes de treballar i disfruta amb la feina, et diré que no, que no n'hi ha una barrera que t'aturi, no?
De fet, Àngel, l'ADN, tal com deies tu al principi d'aquesta xerrera que tenim tu i jo, ja et ve de llarg, perquè, clar, el teu pare, que malauradament es va deixar l'any passat, te'l va implementar molt bé, aquest ADN.
Sí, o sigui, ell venia de Prats i Fatxó, amb els bombons sempre havia sigut una persona molt innovadora, i amb els torrons va ser disruptiu, i això és el que ens va portar a ser avui en dia el que som.
Àngel, escolta, anem a tastar aquest torró de plàcton? Que de ben segur em sembla que... Perquè, clar, és que, escolta'm, el plàcton té un aroma, té un gust molt fort, i això s'ha de tastar. A veure... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Porta un percentatge alt de plàcton, porta un caramel que dona aquella frescor, però, no tothom ha menjat plàcton mai a la vida, no? Segurament que el 99% de la gent no ha menjat mai plàcton, i és una oportunitat de tastar un dels microorganismes que tenim, com és el plàcton, portat amb un torró, no?
Al final farem torrós funcionals i tot.
Bueno, segur. Algun dia podem fer qualsevol cosa. No, sempre s'ha de tindre un sentit, i un respecte amb el que fem, no? No ens hem de tornar bojos. Quan volem fer un producte com un torró de plàcton o de limon marroquí, al final són productes que el que hem de donar-li és un sentit a per què fem aquestes coses, no? Per donar aquesta innovació i poder posar-la a les taules els dies de Nadal, no?
Àngel Velasco, de Torrons Vicenç, anirem tastant torrons aquest Nadal?
Quan tu vulguis, aquí estem. Moltes gràcies.
Anna Quadrat, bon dia.
Bon dia.
Vosaltres es podria dir que heu posat el territori a dins d'un pot, no?
Doncs així mateix, així ho han fet, molt ben definit.
Què feu vosaltres? A vosaltres us dieu Priorat Natur, i vau començar amb l'oli o vau començar amb les olives?
De fet, una mica en paral·lel una cosa amb l'altra, perquè el que fem és tot el que és la matèria primera que tenim a la zona del Priorat, doncs les olives, però també la fruita seca, com l'ametlla i l'avellana, doncs el que intentem és treballar aquesta matèria prima de tanta qualitat que tenim, preservant les tradicions i la gastronomia del territori. Aleshores, pues, de l'oliva en fem l'oli, i això des del principi.
Hi ha molta gent a casa nostra que fa oli, però no tants que fan olives.
Doncs potser és cert. Així és, doncs el que passa que el Priorat està...
Anava a dir, quines són les que tallen el bacallà d'aquestes olives, a veure?
Quins?
Les que tallen el bacallà.
L'arbequina, perquè el Priorat és terra d'arbequina. El que passa que diríem que a Catalunya, però l'oliva arbequina del Priorat no en trobaràs cap de tan gustosa o amb aquesta intensitat com la que tenim nosaltres, perquè al final l'oliva és el fruit que surt de la terra, i la terra del Priorat, que és llicorella, doncs ens dona, un fruit, aquesta arbequina, que és molt intensa.
Escolta'm una cosa, vosaltres també sou, diguem-ne, terra de fruits secs, i els fruits secs tant, diguem-ne, ens agraden que estiguin allò punt de torrat, però també per combinar-los, per exemple, amb xocolata.
Doncs així és. El priorat es terra també d'Ametlla i d'Avellana, l'Avellana Negreta del nostre territori també, i d'Ametlla Marcona.
Està molt bé que quan feu, per exemple, una avellana garrapinyada, li poseu la varietat. M'agrada això que dieu, avellana, negreta, garrapinyada.
Molt bé, perquè és el que fa diferència i el que nosaltres estem treballant, sobretot el que és la qualitat. Aleshores, busquem, fem territori i qualitat a la vegada.
Escolta'm, per la gent que sigui una mica neòfita amb el tema, si em poses dues avellanes i una és negreta i l'altra no ho és, com ho notaré jo?
T'han d'haver explicat una mica, però ho notaràs amb paladar. Són ben bé diferents, molt diferents una de l'altra. El que passa que probablement t'agradarà més la negreta. Que és més sabrosa, més intensa, més melosa també en boca.
Fem una cosa, primer tastem les olives i després anem per les garrapinyades?
Doncs com tu vulguis, així ho podem fer.
Blanca Cassanyola, bon dia.
Bon dia.
Escolta'm, els del sector del vi es van inventar això de l'enoturisme i els de l'oli us heu inventat l'oleoturisme.
Sí, correcte. Bueno, de fet, crec que estava inventat. El que estem fent ara és donar-li una mica més de bombo i platillo des de les Garrigues. Allà ens hem inventat el verb garriguejar.
I què és això de garriguejar?
Garriguejar és passar per les Garrigues i fer qualsevol activitat que integri poder tastar algun producte, fer alguna estança xula, fer alguna activitat a l'aire lliure, integrar-te amb el paisatge, i a casa nostra, a Quadret Valley, doncs passa per provar els olis.
De fet, hi ha una cosa important, i és que quan una persona sap d'on surt aquell producte i veu com es fa aquell producte, et dona més confiança per comprar aquell producte, no?
Sí, correcte, correcte. Estem parlant d'aquest sentiment de confiança i del sentiment de pertanyença, també. Nosaltres el reivindiquem moltíssim, molt. És, de fet, una de les nostres banderes, o sigui, ens sentim molt orgullosos del nostre producte i de la terra que fa que el puguem produir.
Home, de fet, escolta'm, per qui no hagi vingut a casa vostra, veurà un molí d'oli que està a sota terra.
Sí, sí, és un molí d'oli que està a 20 metres soterrat, o sigui, soterrat dins del sentit d'encastat dins de la muntanya, i enmig d'una finca de 90 hectàrees d'olivera.
Déu-n'hi-do, escolta'm, a 90 hectàrees d'olivera surt molt oli, però esclar, és que a més, vosaltres el feu sortir molt bo, oli d'oliva verge extra.
Sí, senyor, oli d'oliva verge extra. I, a més, un dels nostres olis va guanyar el premi al millor oli d'oliva arbequina del món. És un oli espectacular.
Escolta, com es pot innovar en el sector de l'oli?
Bona pregunta. Nosaltres, no et desvelaré tots els secrets, però et donaré alguna pista. Nosaltres juguem amb la maduresa de les olives i en treure el pinyol a un dels nostres olis.
Ep, ja amb això, explica-m'ho.
Sí. Tenim una supertècnica que fa que puguem treure el pinyol dins del procés de producció i, per tant, puguem tindre un oli que no sigui tan amarg i molt més aromàtic en boca.
Però, escolta, això és una cosa impressionant, perquè, a més, l'arbequina, que de per si ja és una oliva petita, això ha de portar molta feina.
Sí, correcte. És el nostre producte estrella, és el, potser la part més romàntica del projecte, però també és el producte que integra molt la filosofia de casa nostra, que són camps ecològics, producció molt petita i de molta qualitat, i doncs amb molts esforços darrere i molt carinyo.
Vosaltres no teniu, podríem dir, una història molt gran, no? Perquè a més sou molt joves. De fet, també és important perquè una casa tan jove com la vostra pugui arribar a fer un producte així. Moltes vegades això, no? Es ven la tradició en lloc, es ven la història. Vosaltres això no ho teniu, l'heu començat a fer, la història.
La història a casa nostra passa per recopilar diferents talents de les persones que formen part de l'equip, des d'una arquitecta aparelladora que porta els números, un comercial, un sales manager que a la vegada és un relacions públiques top, un moliner que ve també del món del vi i que barreja conceptes dels dos àmbits. Per tant, aglutinem diferents talents i som multifuncionals.
Doncs va, què et sembla si anem a tastar una miqueta de talent en forma de gotetes d'oli?
Em sembla perfecte, et convido.
Eduard Valero, bon dia.
Bon dia.
Escolta'm, una empresa com la vostra Coffee Center que estigui al món del cafè, una manera de vendre que no sigui convencional, com es fa això? Perquè, clar, avui en dia hi ha molt cafè al món.
Innovació, qualitat, diferenciació i producte, és important.
Hi ha una cosa important en tot això i és que el cafè ara ja no només és cafè, no?
No, no és cafè, és tot el que acompanya el cafè. El cafè com a tal ha desenvolupat i el públic demana coses molt noves.
Veig que tenim una cosa que tinc unes ganes de tastar. Això no sé si és innovació d'aquesta setmana, que és això del càpsul. Què és això del càpsul, Òscar?
Això del càpsul és una marca que treballem sobretot amb aquestes infusions, sobre varietat i fórmules molt més innovadores, molt més florals, molt més aromes, molt més fresques, i que ajudem a fer concentrats per poder treballar amb la que és la beguda aquesta que jugues, que és la bava al tí, amb el concentrat de te i amb les esferificacions a gust de fruites.
Però escolta'm, a veure, aquestes esferificacions són d'aquelles que exploten a la boca?
Sí. Sí, 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 són les que exploten, diguéssim. Són, cada glop és diferent.
Clar, però, escolta'm, però jo no sé si això ens ho hem de prendre com una cirera. És a dir, o s'ha de beure, això com va?
Això diguem, ho barregem com a complement dintre en el concentrat de te fred, sobretot, i a través d'una canya vas fent els glopets i cada glopet te vas empassant aquestes boletes que et sorprenen, exploten a la boca, i cada glop, el que dic, cada glop és diferent.
Escolta'm, jo vull tastar-ho, això.
Provem-ho. Aquest...
Vinga, va, a veure, ja.
Un concentrat de te verd jasmí, un concentrat d'hibiscus, que aquesta seria la base, i després el que hi afegim és les boles de sabor de maracujà, nabius i maduixa.
Mira, doncs jo, hibiscus i nabius, això ja sembla una miqueta això del iogurt que vas triant els toppings, Òscar?
Sí, sí.
I... A veure, ara està posant aquest got amb aquestes esferificacions de nabius, un xarrup una miqueta de gel, el xarop, i ara la infusió d'hibiscus. Escolta'm, això és molt, diguem-ne, d'aquests llocs tropicals de Centroamèrica, del Carib...
Bueno, sí, és per tot arreu, vaja, tot arreu que realment vulguis disfrutar d'una beguda freda. Sempre tenim en compte del tel, tenim en compte com una beguda calenta, doncs aprofitem aquesta manera de beure per també refrescar el cos.
Doncs vinga, anem a tastar aquestes càpsules de nabius. Esteve Garriga, bon dia.
Bon dia, què tal?
Escolta'm, fa uns anys, quan vam parlar dels brous, vosaltres que feu brous, que feu escudelles, parlàvem de la innovació i em deies, farem un ramen, no? Ara que s'ha posat molt de moda el ramen. I vosaltres, a innovar, el que feu és anar enrere. El que heu fet és fer una escudella catalana.
Bueno, el ramen ja el tenim fet, i la sopa miso, però ara fem l'escudella. A més, l'escudella sencera, no només el brou, sinó amb la pelotilla, les galets i la verdura dintre.
Ja veig que aquest Nadal, si algú a casa no es pot fer la seva escudella barrejada, doncs mira, ja la podrà tenir a casa, no?
D'això es tracta. Vull dir, sobretot la gent que viu sola o que no sap cuinar, que avui en dia la gent jove cada vegada això es va perdent, doncs per això fem aquest tipus de producte.
Escolta, algú a vegades pot arribar a pensar, per exemple, que quan veus els brous, els prestatges de les botigues, dius, ostres, però si un brou a casa, no? La gent ja se'l pot fer, no? Però, en canvi, sospito que cada vegada el fem menys perquè ja hi ha cases que el feu molt bo.
Bueno, el secret està en producte fresc i en producte bo. Però és el temps. Cada vegada nosaltres tenim menys temps. I, per tant, si jo els hi puc facilitar, o jo, o altres que fan brou, els hi facilitem aquest temps, doncs tot això que benvingut sigui, no?
Una altra cosa que també, diguem-ne, es parla molt de la innovació són tot el tema dels snacks, no? I vosaltres teniu un snack que són unes cremes, podria dir, untables, vegetals, que són una delícia.
Sí, nosaltres en diem patés, però cada vegada en diem més untables, perquè aquesta és la finalitat, són vegetals, i cada vegada, sobretot per Nadal, per festes, doncs van sortint. I és una altra línia que tenim nosaltres per no fer sempre el brou.
Escolta'm, però i el mercat, quins gustos són els que tallen el bacallà?
amb patés, el de bolets amb tòfona i el de tomàquet espaciat, que és molt, un gust molt, molt mediterrani. I amb brous, el de pollastre és el número 1 i després el d'escudella. Nosaltres escudella en venem tot l'any.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, anem a tastar aquesta escudella?
Anem a tastar-la, va.
Ferran Alemany, bon dia.
Bon dia, Pep.
Escolta'm, m'han dit, que ara es veu per les xarxes, que si agafes la mel amb una cullera d'acer inoxidable, diu que perd les propietats. Això, tu què en dius? És veritat o no?
Per mi no té cap mena de crèdit. Avui dia les xarxes diuen tantíssimes coses, és a dir, per mi no té cap mena de sentit.
Perquè, esclar, a més, vosaltres quan recolliu la mel, si una cosa feu és guardar-la amb recipients d'acer inoxidable.
Evidentment, la normativa t'exigeix això mateix, no? L'apicultor agafa la mel, te la porta i tu el que has de fer és aquella mel l'has de posar en unes tines d'inoxidable, l'has de conduir per uns tubs d'inoxidable i posar-les pots de mel. Per tant, la normativa t'obliga això i per mi això no té cap mena de sentit.
El que potser sí que hi té a veure és la foscor, no? Allò que estigui fosca, les condicions climàtiques, la humitat...
Per tenir una bona mel, la meva opinió quina és? Mel de proximitat, mel del territori, una mel de l'any, és a dir, una mel que no sigui, que sigui de l'any, que sigui nova de l'any, i llavors ben guardada en lloc fresc, i si pot ser resguardada de la llum del sol directament, doncs millor, no? I consumir-la més o menys ràpid, no? Una cullerada al dia és el que recomanem.
Que com allò de la poma, no? Una cullerada de mel al dia manté el mitjà lluny de casa.
Correcte. Però amb la mel podríem dir exactament el mateix.
Ferran Alemany, moltes gràcies.
A tu mateix, gràcies.
Joan Sabartés, director d'operacions del grup Bon Preu Esclat. Bon dia.
Bon dia. Com estem, Pep?
Escolta, vosaltres sou un supermercat, per una banda compreu i per l'altra veneu. I teniu tot el tema del territori del producte català molt avesat.
Sí, sí, és una aposta clara del grup Bon Preu pel producte del territori, ja fa molts anys, i que últimament doncs, anem donant-hi coses noves com la llet Terra i Tast amb la cooperativa Plana Vic, el formatge brunat, o l'aposta per la vedella bruna del Pirineu que hem fet en els últims temps. Però a part d'això, coses molt més locals, com cerveses locals, formatges també molt més locals i menjars típics, com per exemple el menjar de Reus, a Reus.
Clar, i és molt important tot això que parleu, perquè, clar, quan un s'hi posa ara, el 2024, ara ja ho fa tothom, però fer-ho fa 15, fa 20, fa 25 anys, és a dir, apostar per productors i productores petits, no?, per aquesta pagesia més jove que comença amb un producte, en un lloc com vosaltres, que teniu una bona colla de supermercats, això no és fàcil.
No, no és fàcil, i l'aposta principal primera va ser canviar una mica la línia de vins. Jo recordo poder fa 15 o 17 anys que ens vam posar entre cella i cella una mica tenir vins de totes les deos catalanes, i a partir d'aquí hem anat fent una aposta per petits cellers i per petits formatgers, per carnissers, per productors del territori, que ens podien donar diferenciació i també impulsar i traccionar el sector primari a casa nostra, no? I això era complicat perquè aquesta gent tampoc estaven molt acostumats, aquests productors no estaven molt acostumats a vendre la gran distribució, i vendre la gran distribució és sempre complicat, no? Però ens hem anat posant d'acord, i jo crec que tant el grup com ells han vist que això és una aposta decidida de futur i que ens permet a tots tirar endavant i fer créixer el sector agroalimentari a Catalunya.
Si us preguntés quin és el producte que es ven més en un supermercat, és a dir, el top 3 de productes catalans, què en diríeu?
Bueno, això és complicat, perquè els productes catalans no són mai els de més gran consum. I a més, clar, bàsicament, al final, els productes més de quilòmetre zero que es ven més, la fruita i la verdura, perquè és els que tenen més volum, i realment quan apostem per la poma de Girona o la pera de Lleida, doncs tota la poma és de Girona i tota la pera és de Lleida, però és veritat que en cada territori té el seu, eh? I llavors, des de vermuts a llocs com Reus, o llangonisses a llocs com a Vic, o formatges. Cada terra fa sa guerra, com diem aquí a Catalunya, no? I això es veu molt clarament en que cada supermercat ha de tenir els seus productes, diguem-ne, del territori per acabar de fer una mica aquest, aquesta, com t'ho diria...
Hi ha una cosa que ho feu molt bé, Joan, i és allò que tu vas a un supermercat, no sé, jo ara estic pensant en el que em toca més a casa, no?, a la Garrotxa Olot, i t'hi trobes formatges de la Garrotxa, que potser no te'ls trobaràs a Vic, però sí que a Vic et trobaràs formatges d'Osona.
Això és el que et volia comentar abans, no?, una mica és mirar quin supermercat, quins productes té a la vora, i evidentment si funcionen, fer-los extensius als altres supermercats. Posaré un exemple, Pep. La crema d'arròs del Delta de l'Ebre la vam començar a donar en d'alta a les Terres de l'Ebre perquè realment és el lloc on la gent la demandava i finalment, veient la venda, doncs l'hem acabat posant a tots els supermercats grans de Catalunya. Per tant, si vas a Girona o vas a una planta a Figueres, per exemple, et pots trobar el licor d'arròs del Delta de l'Ebre, no? Però això no s'aconsegueix si no fas la primera aposta als supermercats de les Terres de l'Ebre i poses aquest tipus de licor. I això passa amb altres formatges, altres queden molt més locals i no s'expandeixen, i altres coses realment agafen al cap i a la fi una expansió que fa que aquests productes creixin.
Amb una empresa tan gran com la vostra, que per una banda compreu i per l'altra veneu, s'ha de ser valent per apostar per aquest territori, per aquests productors i productores petits i també de grans?
No sé si s'ha de ser valent. El que sí que s'ha de fer és conèixer el territori. I qui millor que una empresa del país per conèixer el país, no? I llavors jo crec que l'important és tenir proximitat emocional amb la gent del país, escoltar-los i intentar de fer el que pugui des del punt de vista de l'empresa per introduir aquests articles en el supermercat. Per això la campanya, per exemple, que hem arrencat ara, que diu el territori a les nostres mans, no? I una mica és posar en valor tots aquests productes a quilòmetre zero que tenim als nostres establiments perquè la gent pugui comprar-los. Però no només comprar-los, si la gent té alguna demanda puntual, doncs per nosaltres és important doncs poder satisfer aquesta demanda puntual, no?
Home, hi ha una cosa molt important, Joan, amb tot això, i que l'any que ve, el 2025, Catalunya serà regió mundial de la gastronomia, és que avui en dia, per exemple, ara que d'aquí poc arribaran les festes de Nadal, que puguis trobar, per exemple, un capó del Prat, o un gall del Penedès, o un pollastre bo, uns bons galets... A vegades, amb productes, diguem-ne, que no són frescos, és molt més fàcil, però que puguis trobar tot això també fa o ajuda a que la cuina catalana sigui, diguem-ne, més fàcil fer-la, no? Que a vegades sembla que sigui més fàcil fer una cuina ètnica que no pas la nostra.
Sí, sí, nosaltres per Nadal, evidentment, per encàrrec, doncs a totes les carnisseries del Bonpreu i Esclats pots demanar qualsevol producte d'aquest estil. Ja saps, per exemple, a Vilafranca, doncs, la gent es demana ànec mut, o pollastre de pota blava, o que es faci falta. Tot aquest tipus de productes, i pintades, i capons, i, doncs per encàrrec ja fa molts, molts, molts anys que es poden demanar a casa nostra, però sí que és veritat que és bo que la gent vagi consumint productes del territori, no? Des de ara que estem al food retail, doncs, com mel alemany, o torrons alemany, o torrons Vicenç, o torrons Virgínia, o productes d'aquest tipus de Nadal, que nosaltres també podem anar recolzant. Altres, uns són més extensos i arriben més a tot arreu, i altres són més, molt més locals, i crec que com a país i com a empresa ens toca cuidar-los.
De Vic al món.
Bueno, fem el que podem, però la idea seria de, sobretot, donar impuls a la indústria alimentària catalana, al petit productor i al petit artesà, i que pugui tenir una ajuda perquè... Els consumidors també han de recordar d'on venim i d'on som, eh? I, per exemple, una aposta que hem fet últimament amb la vedella, amb la vaca bruna, bàsicament significa recuperar una mica el diguem-ne, una raça autòctona que tenim en el país i que s'anava morint, eh? I creiem que l'aposta per intentar ressuscitar-la juntament amb la Federació Bruna del Pirineu, de raça bruna del Pirineu, doncs és interessant perquè els consumidors puguin aprofitar-ho.
Home, també vau fer una cosa molt bona, que és que en els moments on el preu de la llet estava com estava, vosaltres també vau ser dels que vau apostar, no?, perquè la pagesia no es quedés encara més mermada i fer aquest producte, no?, aquesta llet més ètica, no?, per al preu, sobretot això, no?, que el producte sigui bo, net i just.
Sí, en aquest cas va ser una aposta, diguem-ne, del grup Bonpreu juntament amb la cooperativa Plana de Vic, i vam fer d'alta una llet que en dèiem el preu com cal, perquè creiem que era una aposta per assegurar la supervivència de les explotacions familiars de catalanes en el tema de la llet, que prou difícil ho tenen també.
Joan Sabartés, director d'Operacions de Bonpreu Esclat, moltes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I és que ja ho sabeu que a casa nostra, quan un fa un bon àpat, sempre té al costat una bona copeta d'un bon vi, d'un bon escumós. I si pot ser que sigui de casa, molt millor, perquè, escolteu-me, és allò que sempre diem. Parlem molt de cuina catalana, parlem molt de reivindicar la nostra gastronomia, però després molta gent, quan demana un vi, què fa? Doncs se'n mira cap a fora. I és que jo crec que estem tan ben assortits a casa nostra que tenim molts vins que no tenen res a envejar a cap altre lloc del món. I per parlar-nos dels vins catalans i per parlar-nos dels Premis Vinari tenim el seu director, que fa molt pocs dies que s'han atorgat aquests Premis Vinari. Ramon Roset, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Què tal, com ha anat aquest any els Premis Vinari?
Doncs molt bé, molt contents, com tu molt bé dies. Ara fa molt pocs dies, el dia 4, vam atorgar els premis als millors vins catalans, d'acord amb el criteri dels nostres jurats, i molt bé, molt contents pels resultats, tenint en compte que nosaltres, com bé saps, tota la tria es fa amb tasta cegues, és a dir, que al final els resultats són els resultats de la qualitat del vi, no de la seva etiqueta, ni del seu preu, ni de cap altra cosa que el jurat no coneix.
Déu-n'hi-do, escolta, ha de ser complicat organitzar un premis, un concurs com aquest, no?
Home, sí, té la porta a la seva logística, perquè el premi comença, doncs, evidentment, amb la convocatòria dels cellers, que han de decidir quins vins porten a concurs en qualsevol de les 12 categories que tenim. És a dir, perquè aquí poden, els vins competeixen cadascú, doncs, amb la seva categoria, sigui un vi jove, sigui un vi de criança, sigui un vi escumós, bueno, amb totes les categories que tenim. Aquests vins després els inscriuen a la nostra web, els adrecen a les denominacions d'origen. Les denominacions d'origen ens els envien nosaltres al nostre magatzem que tenim a l'edifici Àgora de Vilafranca. Allà els hem de classificar. Després hem de convocar els tastadors, més d'un centenar, entre sommeliers i enòlegs de Catalunya, tots col·legiats, és a dir, els sommeliers han de ser socis de l'Associació Catalana de Sommeliers i els enòlegs membres del col·legi de l'Associació Catalana d'Enòlegs. Fem una setmana sencera de tastos preliminars, on es tasten totes les mostres, i després els millors passen a les finals que es fan al celler cooperatiu de Rubí.
Déu-n'hi-do. Escolta, però clar, una setmana de feina, moltes setmanes de preparació.
Correcte.
No? Que Déu-n'hi-do.
Sí, sí, són uns 4 mesos i mig en total, des de que arrenquem fins que acabem.
I quants de vins us entreguen per poder fer aquest gran tas de vins?
Aviam, cada celler porta 4 mostres del vi que vol posar, perquè és molt fàcil d'explicar. Una és la que està a la preliminar, hi ha una segona per si el primer sortís amb tap o tingués algun defecte greu, sempre donem una segona oportunitat, i si passa a la final estem les altres 2 mostres, una per tastar-la i una per si. I l'edició d'aquest any han tingut al voltant d'un miler de vins de tot Catalunya.
Un miler de vins de tot Catalunya? Sí. Déu-n'hi-do, no?
De les 12 DOs.
Estem ben assortits aquí, Ramon, aquí a casa.
Molt, estem vins, molt ben assortits. De fet, podríem ser autàrquics completament. És a dir, no passaria res si només poguéssim beure vi català per decret.
Escolta'm, ara que estem parlant dels vins catalans i tot això, clar, hi ha una cosa, són els vins, i l'altra és després els sommeliers i les sommeliers, els empresaris i empresàries del món del vi, del món de la restauració, que no dubten a posar una bona colla de vins, o per què no dir que tota la carta sigui de vins catalans. Són prou valents a casa nostra o encara això ens costa?
Bueno, cada cop ho som més, perquè aviam, no és una qüestió tampoc de militància, és una qüestió de que la qualitat ho justifica. És a dir, nosaltres avui dia seria perfectament possible defensar una carta de vins 100% catalans. Vull dir que el fet de que es posin vins de fora també ve d'una banda perquè encara hi queda molt l'hàbit, però també per un tema de voler tenir més diversificació, no per necessitat.
Música. Avui parlem amb en Ramon Roset, que és el director d'aquests premis Binari, que fa molt poquet que s'han fet aquí a casa nostra. Escolta, quants de premis doneu vosaltres? No, que no fareu com aquells dels premis editorials, que donen 12.000 premis i hi ha 11.000 llibres que es presenten.
Correcte. No, nosaltres atorguem, nosaltres premiem un 30% de les mostres presentades, que és una mica la recomanació que l'Organització Internacional del Vi, l'OIB, fa, recomana pels concursos de vins. Ells sempre diuen que un concurs és òptim quan premia un màxim del 30% de les mostres presentades, i nosaltres més o menys estem per aquí.
Evidentment no els podem repassar tots, però sí que, si et sembla, repassem els, diguem-ne, els més importants.
Correcte.
I després que la gent, doncs, vagi a buscar, diguem-ne, tota la llista de premiats en els Premis Binari. El millor vi català de l'any 2024 va ser per l'Ànima de Cal Pagès 2019 del celler L'Antic Magatzem de la DUQ Priorat.
Perfecte, molt bé. És un vinasso, és una carinyena de vella de Coster de Porrera. És un vi que ve del bressol de les millors carinyenes. És d'un celler molt petit. Realment són uns viticultors amb moltes generacions enrere, però que, diguem-ne, el canvi el van fer fa un parell o tres d'anys, i l'Adrià, que és la persona que és l'ànima d'aquest celler, com es va poder veure a la gala, es va emocionar moltíssim al rebre aquest premi. També s'ha de dir que és un vi de producció petita, i que ara se li ha posat el pes a sobre d'haver-ne a fer més, perquè se li va esgotar amb hores.
Clar, a més, a veure, i aquí en podríem parlar ara o en podem parlar més tard, no, però, com deies tu, a vegades el preu no fa, diguem-ne, l'hàbit no fa el monjo, no?
Correcte.
Evidentment que estem parlant d'un vi d'un cert preu, però que tu te'n vas a França i és un preu molt normal, que està al voltant dels 60 euros.
Correcte. Bueno, aviam és el que dèiem, ell tenia un vi que havia posat un preu d'acord amb la demanda que tenia, d'acord amb el posicionament de mercat que tenia. Si aquest vi, en comptes de fer-lo ell, el que ha fet algun veí seu del poble, valdria 10 vegades més, i no exagero quan dic 10 vegades més.
Escolta, a veure, millor vi escumós català del 2024 va ser per Sabater Coca Reserva Familiar del 2014, un corpinat.
Correcte. Bueno, tornem a ser el mateix, als Premis Binari admetem qualsevol vi sota denominació d'origen, i també vam arribar a un acord amb la marca col·lectiva de la Unió Europea, que és Corpinat, perquè poguessin participar en un moment que ells van sortir de la Deo Cava, i com tu pots molt bé veure, és un Corpinat de fa 10 anys.
Déu-n'hi-do. Escolta, ja, parlem d'això perquè, mira, aquí moltes vegades aquí a la Fonda tenim un bon amic del programa que cada temporada ens fa algun mini curset del món dels vins, i parlem sobretot d'això, i dius, ostres, crec que avui en dia, el 2024, el món dels escumosos està trencant molles, no? Per exemple, estem trencant molles amb escumosos de fa 10, 12, 15, 20 anys, no? Com és el cas de molts, i també amb això del degorjat, que fins ara dèiem que el degorjat, això d'un anyet i ja està, i ara veiem o podem tastar escumosos corpinats de més de 10 anys de degorjat, i estan increïbles.
Sí, sí, aviam, el degorjat dona un joc increïble, perquè des de el RDL, com diuen els franceses, el recent degorjé, és a dir, acabats de degorjar, fins a escumosos que s'han degorjat fa molt de temps, es va comprovant cada vegada més que fa variar bastant el perfil gustatiu de l'escumós, no? Llavors és una cosa per anar jugant d'acord amb la filosofia de cada casa, i també amb els gustos que té el públic, no? Però ens dona molt i molt de joc. I després una altra cosa que també s'està demostrant és que la Xarel·lo és una varietat gairebé immortal, perquè jo tastava ahir un escumós amb 240 mesos de criança, que són mesos, i encara estava viva.
Clar, 240, això, són 20 anys,
I encara estava viva, és a dir, ja estava cansada, però estava viva. És a dir, ara possiblement un dels reptes que tenim és veure quan la Xarel·lo deixa de... quan mor, no? Quan, quina capacitat de criança més té, perquè estem en 20 anys, que ja no és qualsevol cosa, això,
Déu-n'hi-do. Escolta, del vin blanc joves, el gran binari, el binari Gran Or, va ser per el Nat 1917, un chardonnay moscat del 23, del senyer Domenys del Penedès.
Correcte. És un vi molt, molt xulo, un vi jove, i aquí és molt interessant destacar i posar en valor les cooperatives, vale? Això, Cellers Domenys, és una cooperativa que treballa molt i molt bé, i les cooperatives, lògicament, per la seva composició, tenim molts socis, tenen molts tipus de... tenen molt on triar el raïm, per tant, ells, l'impacte de del mildiu, l'impacte de la sequera, l'impacte de qualsevol cosa que passa a la vinya, ells la tenen més atenuada per la gran quantitat de vinya que gestionen. Mm-hmm. Llavors, evidentment, sempre poden fer els millors vins i els millors escumosos.
Categoria que segurament fa poc que hi és dins dels Premis Binari és la dels vins blancs brisats.
Correcte.
Que la medalla Binari Gran Or va ser per al Bosc Negre 2023 d'Albet i Noia del Penedès.
Correcte, és una categoria, com tu m'ho dius, fa pocs anys que la tenim, perquè és de les dues grans tendències del món del vi. N'hem pogut incorporar una, que és la dels brisats, i ens falta per incorporar la dels escumosos ancestrals. Vale, que aquesta encara no trobem, com que la majoria estan fora de denominació d'origen, i nosaltres només admetem vi amb denominació d'origen, encara no trobem la manera per incorporar-los. Però sí, fa, crec que tres edicions vam incorporar els brisats, que són aquesta manera de fer vins blancs pensant com si fossin negres, amb molta maceració amb les pells, amb maceració en algun cas amb la rapa. És una categoria molt interessant que ha entrat amb força al món del vi i que nosaltres doncs ho vam recollir-ho i va guanyar un vi espectacular, perquè un vi que tenia molta maceració amb les seves pells, fermentació amb elles, ecològic, com tots els que fa el Bet i Noia, molt interessant de tastar per la complexitat que té.
Escolta'm, vi blancs amb criança va ser per al Binari Gran Or per Jujol de Vives Ambrós 2022 de Cava Vives Ambrós, un vi de la DOP Tarragona.
De la DO Tarragona.
De la DO Tarragona.
I de Xarel·lo Vermell.
Escolta'm, què és això?
Vale, és un clon de Xarel·lo, vale, que diguem-ne que està molt present al Penedès i que és molt més minoritari que el Xarel·lo Blanc, perquè seria una varietat de raïm que és una mica rosat, val? I que, bueno, fins ara era... no fins ara era, encara és força minoritària, però que fa uns vins molt interessants. I ens va fer molta il·lusió veure que una varietat d'aquest estil doncs, pogués guanyar, pogués fer guanyar un vi, no? Uh-huh. I aquí i Vives Ambrós treballant molt bé. I Tarragona, una altra reivindicació de que fem bon vi a tot el territori.
Uh-huh. Mira, ara estava mirant també, per exemple, i tornem a anar cap al sud, vi rosat jove, el Binari Gran Or, per Coca i Fitó rosat del 22, de la Déu Montsant.
Correcte. No, aquí amb vins rosats, bueno, Coqui Fitó és un celler que treballa molt bé, treballa tant a les denominacions Montsant, Terra Alta i Priorat, també fa col·laboracions a l'Empordà, al capdavant enològicament hi ha Antoni Coco, un dels millors enòlegs de Catalunya. Ells també van guanyar el millor vi de dolç i de postres. Bueno, treballen amb molta qualitat, saben fer molt bé i el seu vi rosat va encantar tothom, un Syrah 100% en 4 mesos de criança, però de l'última anyada.
I el vi negre jove va ser també cap avall, cap a la Conca de Barberà, del celler Andreu, el Carles Andreu, del 2023.
Una altra d'aquelles coses que fan il·lusió, perquè és un vi d'atrapat. És a dir, tornem a... Una de les coses que dic que ens fan il·lusió, perquè quan obres el ventall, ja no és una garnatxa, no és una carinyena, que ja sabem que són molt bones i que les treballem molt bé, sinó que diferents varietats, potser no tan preuades fins ara, que vagin guanyant terreny, doncs això ens enriqueix molt el panorama vinícola. I el 12 Robes és un vi jove d'atrapat magnífic, que treballa del celler Carles Andreu de Pira, a la Conca de Barberà, amb la varietat autòctona de la Conca de Barberà.
Vinga, va, tornem cap al Priorat, perquè el Binari Gran Or del vi negre amb criança va ser per Closa Vella del 2020, de Marco Vella.
Correcte, ara ens tornem aquest cop ens anem a Porrera una altra vegada, en un clàssic del Priorat. Closa Vella és un clàssic, és un, vull dir clàssic perquè és un dels vins que ja fa molt temps que està al capdavant dels grans vins del Priorat. Cupatge clàssic, garnatxa carinyena, en aquest cas dominant la carinyena sobre la garnatxa, com passa amb molts vins de Porrera, un any de criança, és un vinàs i va guanyar la categoria.
Escolta'm, quina diferència hi ha entre el vi negre amb criança i el vi negre de guarda?
Doncs el temps, el vi negre de guarda és la collita de la 19 enrere.
O sigui, seria com si diem, sí, a La Rioja seria el Criança i el Reserva,
el,
no?
Seria, el de Guarda seria el Gran Reserva.
El Gran Reserva.
El Gran Reserva, però no hi volem dir Gran Reserva perquè aquí no tenim normativa d'això.
Exacte.
I que aquí poden haver-hi vins del 2002, del 2003, vull dir, vins amb moltíssim temps de Guarda i de Criança.
Escolta'm, i el vi negre de Guarda va anar per l'Antima de Cal Pagès 2019.
Exacte, que és el que deia que va ser el guanyador d'aquesta categoria i també el per ser el millor puntuat va ser el millor vi català del 2024.
Escolta'm, i no pararíem de parlar, doncs, dels escumats rosats, etcètera, bueno, etcètera, sí, no? Que, en tot cas, farem que vinguis un altre dia. Però escolta'm una cosa important, i ara en parlaves fa una estoneta, els vins de postre. Què ens passa a casa nostra? Que encara hi ha molta gent que no demana vins de postre catalans, i en tenim de molt i molt bons.
No, els millors. Els millors. Els millors, tu saps, aquells rancis, aquells vins de Solera, aquelles garnatxes d'Empordà, aquells vins que trobem al rerefons de les botes del racó de moltes cooperatives, que ens agraden molt, i quan els tastem tothom s'emociona, i hosti, però després els consumidors no anem a la botiga a comprar-los. Vale, i s'estan convertint com els vins aquells de premi quan vas a visitar un celler, no? Que estàs allà tota una estona, estàs amb ells, i bons com a premi per haver-hi anat et deixen tastar el seu vi dolç, el seu vi de Solera, el seu vi de ranci, i evidentment són molt gastronòmics, ens hauríem d'acostumar a prendre en aquella copeta perquè ajuden molt bé a tancar l'àpat, per la seva composició, doncs tanquen molt bé els àpats amb els postres, o simplement en comptes de fer un didalet d'un orujo o un didalet de limoncello, doncs podríem fer un didalet de vi dolç d'aquest que ens faríem anar cap a casa molt contents.
A més, sap greu, Ramon, perquè precisament, per exemple, a vegades mira que els cellers en tenen, una altra cosa és que s'ho creguin també d'allò que tenen i que ofereixin, no? Que a vegades les categories són tan petites que s'han de barrejar, no? Vins dolç, rancis o de postres, que en aquest cas va anar cap al de Coca i Fito Ambre 2021 de la Terra Alta, no?
Correcte, però tot el que tu dius, no ens agradaria trencar-ho en tres categories, això, perquè no té res que veure un vi dolç, vale, en el sentit com podria ser un moscatell, amb un vi de Solera, que és un vi de sol i serena, que ha estat en Solera, que un vi ranci, que és una altra categoria, no? Que aquí juga el tema dels ranciats, el tema de les oxidacions, però malauradament no tenim prou mostres com per trencar la categoria, i no és perquè no hi hagi prou vi al país, sinó és perquè el que tu dius, moltes vegades aquests vins, perquè són molt minoritaris, perquè en tenen prou producció, els cellers no s'animen a presentar-los.
Escolta, com ho hem de fer-ho per consumir més vi de casa nostra?
Bueno, tenir la voluntat de fer-ho. Vale? Perquè a mi quan em diuen no, és que jo veig aquell vi de la Ribera, que hosti, que el trobo molt equilibrat, i bueno, però ja t'has preocupat de trobar un vi d'aquí, o te l'han ofert, segur que t'han ofert un vi d'aquí que pot substituir-te perfectament a aquest vi que a tu tant t'agrada, no? I de fet, jo et diré una cosa, jo conec de primera mà un restaurant de l'Empordà, de Sant Antoni de Calonge, que el 100% de la seva carta és vins de l'Empordà. Uh-huh. I mira que allà hi va gent que de tot Espanya, i, hosti, i allà van fet aquesta aposta i la defensen, i ja és el quart any que els hi està sortint de conya.
Avui parlem de vins a casa nostra, de vins catalans, amb en Ramon Roset, que és el director dels Premis Vinari, que fa molt poques dies es van acabar de celebrar. Ramon, parlàvem precisament d'això, no? De com podem fer-ho per demanar més vins de casa nostra, per descobrir més vins, però ens passa una mica encara, com diu algun bon amic del món de la restauració, encara patim una miqueta de riojitis, o podríem dir de francesitis, és a dir, encara hi ha molta gent que compra per l'etiqueta o compra perquè coneix la marca o coneix el vi i té por a descobrir?
Bueno, tens raó en gairebé amb tots els aspectes que vas dient. Patim de riojitis? Sí, però també patim de riberitis, vale? Que són, diguem-ne, possiblement encara, si ara sortim aquí a Barcelona i ens anem a totes les cartes, a moltes cartes encara dominen, no tant aquí com a la resta del país. És veritat, com et deia al principi, que nosaltres tenim molt bon vi a Catalunya, els sommeliers fan un esforç per portar-los més, i el que potser ens cal és insistir més en el client per fer-li fer aquest canvi de xip, no? Els vins de França estan, però estan a l'alta gastronomia, vull dir, al final el que veu vins més sofisticats també veu vins catalans, vull dir que és un consumidor més obertament i que tasta una mica tot. El que passa que en la base diguem-ne, molta gent quan va a sopar fora o a dinar fora té aquell hàbit, no? aquella rutina de demanar sempre aquell vi, que ja sap de no sortir de la zona de confort. Vull dir, al final sap que demana aquell Ribera, demana aquell Rioja, sempre tindrà, li sortirà bé, tindrà el record que ell vol tenir, i li costa fer aquest canvi de xip de dir, pues demano un vi nou, no? Però li pot passar a mi català com si volgués tastar un vi de fora, no? És sortir de la zona de confort, és deixar els hàbits, no? I dir, pues escolta, igual que vas canviant de plats o això, hosti, dona-li una oportunitat a un vi català, perquè realment hi ha moltes cartes i són, i els sommeliers els recomanen, evidentment.
Ara, un quan veu, per exemple, el menjador d'una casa i veu el mobiliari, no? De la mateixa manera que, per exemple, mira, l'altre dia una casa diu, m'agrada aquest armari que tens, no? Que és el llangonisser, no? És el llangonisser, sí. Que està al rebost, que hi ha aquella porta enreixada perquè no hi entrin les mosques, no? És un moble que molt poca gent té a casa, perquè, doncs, perquè avui en dia hi ha molta gent que té nevera, i l'embotit malauradament el guarda la nevera perquè, a més, ja el compra pretrellat, no?
Exactament.
Un d'aquests llocs, diguem-ne, que jo també trobo a faltar, i que, per exemple, a casa jo recordo quan era petit que el teníem, i ara molta gent ja no el té, precisament és en aquell menjador en el qual hi fas els grans àpats, no? Tenir-hi aquell mini celler, no? Que obres i que hi tens això que deies tu ara, no? Que si la garnatxa dolça, que si el moscatell, que el vi ranci, que la ratafia, etc, no?
Sí, home, evidentment, aquests són aquests vins de plaer, no? Aquests vins de tertúlia, aquests vins que et fan allargar els àpats, aquests vins que et fan passar bones tardes, aquests vins que quan ve una amiga i és l'hivern, per exemple, a la llar de foc, i dius, va, vinga, farem una copa de vi dolç o una copa de vi ranci, en comptes de fer un gin tònic o de fer un, no sé, o una copa d'escumós, vull dir. I és veritat, ens falta el moble bar aquell que nosaltres quan érem joves assaltàvem el pare, no? Te'n recordes que obríem aquell moble que s'obria?
Feies el didalet, eh?
Sí, anaves tastant, no? Avui ja no es té això, no? Vull dir, s'ha perdut, com tantes altres coses. També la mida dels pisos i de les cases, molts no els hi permet tenir aquest punt. Però sí, tenir, com tu molt bé dius, aquest moble rebost, i després tenir un mini moble bar on tinguem quatre joietes d'aquestes per passar bones estones, sempre és magnífic.
I sobretot la caixa aquella de galetes.
Home, i tant.
Aquella caixa que tu ja en tens sempre una de casa. Jo recordo que a casa sempre tens una de guardada per quan venen les visites inesperades.
Exactament, eh? Sí senyor, sí.
No fas allò de ara demanarem un menjar per emportar que ens ho portin a casa. No. Tens la caixa de galeta per les visites, aquelles visites que dius, i ara el timbre, qui és ara el
timbre? També hi ha aquell vi dolç, ja, aquella bota al racó, aquella que tenies per les visites, no? I que celebraves quan hi havia una visita perquè ho obries.
Déu-n'hi-do. Escolta, en Ramon Roset, director del Premi Sibinari, ens ha agradat molt que hagis vingut avui aquí a casa nostra a la Fonda a gaudir una miqueta i explicar-nos aquests premis. Evident, com us dic, no els direm tots perquè si no tindríem temps, però us recomano que mireu Premis Binari 2024 i trobareu aquest reguitzell de premis que fan que a casa nostra, tal com dèiem, a l'hora d'anar a comprar un vi o a l'hora de demanar un vi en la carta d'un restaurant, no tingueu por, que tenim uns vins fantàstics. Ramon.
I tant que sí. Sí, animar tothom aquest, ja ho dèiem, trenqui esquemes, que confiïn els vins catalans, són molt bons, n'hi ha de tots preus, n'hi ha de tota mena, n'hi ha de tots colors, n'hi ha totes les procedències, n'hi ha de molts raïms, per tant, segur que troba un vi que li farà feliç.
Escolta, va, mira, una cosa d'aquelles que ara no pensis en els premis, eh? Però dels últims vins que has tastat i que t'han trencat el cor, un, digue'm en un d'aquells que dius, mira, aquest l'has tastat, doncs vés-lo a buscar.
Mira, són unes bombolles. Són unes bombolles de Corpinat de Júlia Bernet, el seu Maria Bernet 2002.
Doncs amb aquest Júlia Bernet del 2002 quedem aquí. Ramon Roset, moltíssimes gràcies, ja ho saps. La Fonda és casa teva, vine quan vulguis.
Moltes gràcies, tornaré.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar el programa d'avui tenim una frase de la senyora Julia Schill que diu que una festa sense un pastís és només una reunió. I quina raó que té aquesta dona? Una festa sense un pastís és només una reunió. I és que acabar una festa i que no hi hagin espelmes i que no bufem o que no tallem un tall de pastís, home... I és que aquí a la fonda ho fem cada dia. Cada dia quan acaba... Sí, sí, en Dani Jiménez. Agafa, talla un tall de pastisset i vinga, cap a la boca. Esperem que us ho hagi passat bé i que ens tornem a trobar la setmana que ve, que tornarem a parlar d'innovació, perquè a casa nostra n'hi ha, i com heu vist, de molt bona. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away. Surrender, surrender. Good times, oh. Good times, oh.